D'efecte, com m'apunta el Jofre, dir, això ara va tard, és a dir, hi ha hagut moments en què el debat era ben viu, no? Haurem d'esperar a veure també quantes setmanes i mesos necessita aquesta comissió per treure una mica l'aigua clara,
però
si l'arriba a treure.
Però és probable que ara, amb la majoria que han
obtingut... Depèn de la direcció que surti.
Jo crec que un element justificador de que sigui ara, no ho sé, ho apunto, és que han guanyat la primera ronda, diguem, i que aquest tema... tenen una certa legitimitat per plantejar-ho ara. Potser abans no, en el sentit de que havien d'estar molt amatents al que la militància triés en termes una mica neutres respecte d'aquest tema.
Però vaja, aquesta proposta, jo crec que... Sí. Vaja, és que no entendria que no s'hi sumés totes les candidatures.
És que sigui així.
Una mica del tot general, jo considero que és molt important que això s'aclareixi, però no em sembla que aquesta sigui una manera bona d'afrontar-ho en plena campanya, perquè sembla que sigui utilitzat com a munició electoral, i...
Bueno, això és evident, sí.
Sí, clar, però vull dir que llavors aquí hi ha d'haver unes conclusions acceptades per tot el partit.
Però si no es feia, què?
No, és que s'ha de fer d'una altra manera. S'ha de fer d'una altra manera, per mi, i t'ho explico, a la meva opinió, com a mínim. Això està tan podrit que ja no pot ser que una part faci una investigació, per molt que tingui prestigi el Joan Tardà, que per suposat el té, no deixa de donar suport a l'Oriol Junqueras, i pot ser vist com una cosa de part.
Però ja ha demanat...
Per mi, això ja està tan podrit que necessites una auditoria externa en què tothom estigui d'acord que s'ha d'externalitzar, perquè el que dirigeix la pròpia facció, encara que sigui amb les persones més reconegudes, ja pot ser vist com una cosa d'afecció per passar comptes contra els altres.
Potser ho adopta, això, la comissió de la veritat. És que això tampoc no podem dir que no passi.
No, però no pot ser que una part triï els membres...
No, estan parlant de designació plural. Avui el Tardà ha declarat, em sembla, a TV3, que si no és plural i no està garantida la imparcialitat, ell no s'hi apuntava, ha posat aquestes condicions.
Això ja ho ha de fer algú de fora del partit. Perquè, per exemple, jo, saps què em ve al cap, això? Em ve al cap quan Unió Democràtica va tenir aquells merders tremendos del cas Pallarols de finançament irregular, van intentar algo semblant. Ells van nomenar...
El que està clar és que no ho pot fer algú que estava a l'estructura directiva d'aquell
moment. Ni a l'estructura, ni que pensi...
Això està clar.
Per mi, ni que estigui molt vinculat a la gent que està a l'estructura o que està a la direcció.
Són les 10:02. Atenció, que això que us expliquem ara a aquesta hora, els alumnes catalans de quart de primària se situen pràcticament a la cua de l'Estat en matemàtiques i ciències. Així ho revela l'estudi TIMSS 2023, que constata també altres coses. Sara Canyet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
A quina edat comencen aquests problemes en aquestes matèries?
Doncs mira, aquest estudi està focalitzat en els alumnes de quart de primària i, per tant, el que ens vindria a dir és que els resultats no són bons, en aquest cas, entre els alumnes de 9 i 10 anys. Aquest segurament és un dels punts a destacar d'aquests informes. Des del curs passat hem anat coneixent mals resultats a PIS, a competències bàsiques, però aquest és segurament dels estudis que es fa amb uns alumnes d'una edat més primerenca, i per tant el que ve a dir una mica és que en aquesta primera etapa, en aquests primers anys de primària, que és quan has de consolidar una bona base de matemàtiques per anar desenvolupant després la matèria, que es va complicant, doncs aquests resultats ja no són bons. L'informe té moltes xifres, té moltes estadístiques, intento simplificar números. A Catalunya els alumnes treuen 489 punts, això són 9 punts per sota de la mitjana estatal, i també queda a força distància, 25 punts per sota de la mitjana europea i 36 punts per sota de l'OCDE. Del conjunt de l'Estat hi ha 9 comunitats autònomes que demanen una mostra ampliada per veure com els està anant a ells en concret. Catalunya és una de les que ho fa, i en aquest rànquing doncs queda la tercera per la cua en matemàtiques, la quarta per la cua en ciències. Al capdavant de tot, Astúries, Galícia i Castella i Lleó.
I de la cua... Catalunya seria la tercera.
La tercera en matemàtiques. Ens queda per darrere les Illes Canàries i les Illes Balears. I en ciències queda la quarta, perquè també hi ha per sota Andalusia.
Clar, aquí el rendiment baix és clau, diu l'informe.
Això també ho mira l'informe, és a dir, aquest és el resultat global, la mitjana que et surt de tot plegat, i a partir d'aquí el que fa és classificar els resultats dels alumnes en 5 franges. L'ideal és que tu tinguis una franja intermitja molt, molt àmplia, la més gruixuda possible, i aquí el que ens passa és que tenim un volum massa elevat d'alumnes que no arriben a aquest nivell intermig, perquè tenim a 4 de cada 10 alumnes que es queden en el nivell baix o molt baix. Aquest és un dels focus on ens diuen ràpidament... És el que s'hauria de remuntar, és de tenir més alumnes que et passin aquesta criba, que tinguin un nivell mínimament consolidat.
I hi ha diferències entre els alumnes de famílies autòctones i famílies catalanes nouvingudes?
Sí, va focalitzar en diversos aspectes l'estudi. Jo el que destacaria sobretot és la bretxa de gènere, però sí, com ja han fet altres estudis, doncs et parla d'això, de hi ha una diferència significativa en funció de l'origen, és a dir, hi ha un avantatge clar dels alumnes natius respecte als que són d'origen immigrant, i també hi ha un avantatge significatiu respecte a aquells alumnes que tenen un entorn social i econòmic i cultural favorable, que podríem dir d'una manera molt resumida, doncs que hi ha un avantatge significatiu d'aquells alumnes que provenen de famílies benestants. Però una de les dades que més crida l'atenció és aquesta bretxa de gènere que es manté en les matemàtiques, és a dir, els alumnes, els nens, treuen uns resultats clarament més avantatjosos, una diferència de 10-12 punts respecte a les nenes.
Doncs Sara Canyete, gràcies pel detall d'aquest estudi.
A vosaltres.
No revelador, perquè teníem dades semblants, però sí que és significatiu que les coses no estan millorant. Pel que fa a aquests informes, matemàtiques i ciències, pràcticament a la cua de l'Estat els alumnes catalans.
Jo necessitaria que algú ens expliqués per què. O sigui, què es fa diferent respecte als països o comunitats o regions que van per davant, i la qüestió del gènere, doncs també necessito que algú me l'expliqui. No sé què estem fent diferent o malament. Diferent / malament, no ho sé.
Jo no m'atreveixo a opinar sobre aquest tema. Penso que ha de correspondre a l'àmbit de l'educació.
No, però sí que, potser sí que podem posar sobre la taula és el fet de que no sé si la urgència que va haver-hi quan va sortir l'informe PISA l'hem diluït una mica, Pere. I potser no hauríem de deixar de prendre-hi atenció.
No, jo crec que se sap perfectament, perquè ja són molts informes els que van avisant de que hi ha un cert deteriorament, i penso que la nova consellera ho va assumir des del principi, i va dir: hem de buscar els experts que ens expliquin què s'està fent malament. Que això no és una cosa, segurament, com sempre diem, és multifactorial, i s'ha d'analitzar bé. Jo entenc que el departament està en aquesta fase de consulta d'experts, perquè ho va reconèixer en el mateix moment de prendre possessió, reconèixer, de fet, uns fets que són la successió d'informes que des de fa temps ens avisen que tenim aquest problema, i, per tant, esperem que no s'allargui molt la fase de diagnòstic, però la fase de diagnòstic sempre és fonamental abans de poder fer bones mesures. I, per tant, jo entenc que encara estem en aquesta fase de diagnòstic d'un problema perfectament reconegut pel mateix departament.
I ara, res, simplement el que hem de procurar és que les persones que surten de primària i secundària sàpiguen tenir un mínim de pensament matemàtic, un mínim de domini, un mínim de domini de les llengües i domini del pensament. No anem ara a fer un cop de timó només per aprovar PISA. És a dir, hem de millorar l'educació, perquè així els alumnes sortiran millor, i això segurament ens portarà a millorar PISA. Però no anem a fer ara un cop de volant a veure què ens demana PISA. És com quan hi ha una inspecció... Perdoneu la metàfora, És com quan hi ha una inspecció d'un restaurant que saps quins punts van a buscar, i aleshores vas a mirar de tenir bons punts i et despreocupes d'un clima general de tenir un bon local, no? Doncs exactament el mateix. Ara no anem a fixar-nos en... Jo sé quins... Perquè alguns països sí que ho fan. Alguns països sí que van a buscar quins punts agraden a PISA, per entendre'ns, i van a aprovar. A mi trobo... Prefereixo estar mil vegades no el top 10 de PISA, sí, aprovar, però que tinguis la sensació que la canalla surt preparada, que no pas anar a buscar...
Sí, el que no sé si tens la sensació de que la canalla surt preparada tampoc.
No, clar, per això et dic, per això et dic que és això.
I hi ha algunes reflexions d'aquest tema, col·laterals, però clarament de l'àmbit de l'educació, del llibre d'Incompetències Bàsiques, del Damià Verdera, que ha estat molt polèmic, però que jo crec que toca bastant en fer una anàlisi del per què, en general. I jo és un llibre que recomano, pots estar d'acord o no amb l'anàlisi, perquè doncs, hi ha educadors que estan d'acord, altres mestres que no, però és un llibre que està plantejat des d'un compromís amb el fet educatiu. I jo crec que és interessant, perquè jo crec que el tema de matemàtiques tampoc se sostreu tant d'altres contextos, d'altres àmbits, no? I aquesta valoració que fa ell sobre el decantament cap a un eix burocràtic de l'educació i no tant cap a un eix pròpiament reivindica una mica l'educació més clàssica en el sentit de la posició del mestre i del coneixement. Jo crec que és interessant, aquest llibre.
Ara anem a la peixateria, però abans deixeu-me dir una cosa. Fa 24 hores vam posar a disposició dels nostres oients 1.400 places perquè ens vinguessin a acompanyar en el programa especial que farem el dia 23 de desembre al Teatre Coliseum de Barcelona. Doncs bé, atenció, perquè ja no hi ha més places. És a dir, en 24 hores hem fet un sold out. Em sap greu, perquè hi ha gent que potser es quedarà sense. En tot cas, com que sempre ara hem de reconfirmar-les totes, si hi ha alguna plaça que cau, doncs l'última setmana ho posarem en llista d'espera i l'última setmana les donarem. Serà un especial que farem a Nadal on us hi esperem a tots vosaltres.
Molt bé, gràcies.
Sí. Anem a la peixateria.
Jo és que, Carmeta, m'imagino la Gemma i l'Agnès caminant per aquest camí del mig, agafades de les mans, intentant saludar la gent que va pels camins al costat.
Dient, hola!
Aquí, que estarem bé, veniu aquí, que anirem fent. Ara, quan la Gemma i l'Agnès deixen aquest camí del mig, prepara't tu, eh? Vull dir, saps que hi ha ratos que deixen una mica el camí del mig i surten dues fieres...
Això és com els conductors que van per l'autopista. Bon dia, Fel, el carrer del mig, però de vegades la posen una mica a la dreta, després tornen al carrer del mig...
Sí. Però aquells ho fan des de la inconsciència, que els veus i dius, però vols quedar-te a casa,
vols posar-te a la dreta.
Saps? O para i aprèn a conduir.
Ja.
No, jo la Gemma i l'Agnès les veig... Lalalilalera, pel camí del mig... Ara, a la que veuen que han de sortir d'aquell camí per anar-se a enfrentar amb un del... Vull dir, prepareu-vos, eh? Reseu que no hagin de sortir del camí del mig, perquè aquí la tertúlia avui hi ha hagut un rato que entre elles se les han fotut i dic, ai, el camí del mig, que hi haurà uns forats i uns sots que bueno.
I sense bon intermitent, sense avisar-se.
Bon dia, Xuriguera, bon dia.
Bon dia. Què està passant, Ostrell? Què està passant?
Amb què?
Fa uns mesos l'estimada Itziar, fundadora de la tertúlia Zen, que és aquesta, una de les fundadores, clar, fa el pas al costat. Dilluns, en Llong va demanar que hi haguessin tertúlies amb gent que no estigués tan separada ideològicament entre ells, saps? Sí. Que s'entengués més. Unes tertúlies més, no sé, com més suaus. Mm. I avui es proposa el camí del mig. Atenció, perquè sembla que hi hagi com un canvi de paradigma aquí, eh?
Bueno, ves que no sigui fa temps el que ha passat de canvi de paradigma, encara hi ha alguns que no se n'han adonat. Sí.
Escolta, a mi una cosa que també m'hauria de dir, a mi em foteu molta gràcia aquests que encara esteu a X, això és com el tabac, saps? O sigui, és com el tabac. O sigui, saps aquell que troba l'excusa i no, és que a mi fumar m'agrada molt. Collons, i a mi m'agradava fumar. És que vull dir, però em va bé? No. A veure, no, és que ells hem de vigilar... No de vigilar. Però... Aquí
escolta,
jo
després del que ha dit l'Agnès m'ho penso. Avui surto d'aquí amb aquest plantejament,
home,
eh?
Home, això pots anar a teràpia. Tu vas a teràpia, no, Fel, per deixar de fumar?
Bueno, vaig fotre una hipnosi. Aneu hipnosi i deixareu X en mitja hora.
Addicció no tinc, era un tema més...
Vas entrar, vas fer hipnosi i vas sortir sense fumar.
I fa 5 anys. I al cap de poc vaig sortir de X, o Twitter, en aquell moment. Ja no em va caldre ni hipnosi, vaig veure que les coses dolentes fora. I això ho he fet amb gent, també. Gent que dius, aquest no m'interessa per res, fora.
Una poça de l'hipnosi.
És curiós que t'ho estiguin dient dues persones que tenen la X al cognom.
Sí. Que bo.
Jofre
no falla mai.
Vam tenir, amb en Xuriguera, vam tenir una brillant idea en un moment de posar-nos un nom professional que es deia 2X.
En sèrio?
Quan vam deixar Teatre Garrilla, en Xuriguera i jo vam dir, hem de fer una companyia nova i ens direm 2X.
Veus?
Ara t'ho posa't un mail. Posa't un mail
amb 2X i explica per telèfon és feixades@2X.
Sí, encara
el número 2. No, el número 2 no. D-O-S-I-C-S 2X, no, 2X. No, 2X. Al cap de poc vam dir, ens diem Xuriguera i Feixades i
punto. Clar, vosaltres, si a més a més posàveu X tal com s'escriu, us confondrien amb l'Institut Català de la Salut.
Exacte. Sí. Eren dos instituts catalans de la salut, saps què vull dir? Per tant, és impossible que ens arribés un mail.
Home, fer riure es treballa per la salut, eh?
Xuriguera i Feixades.
Però a nivell d'oficina va ser un fracàs total, aquest correu.
Només sobretot quan has de donar el correu. 2X.
Exacte, sí, 2X. És que vam ser uns dròpols.
Un crític de teatre, Feixades, també... Hòstia, ens estem tirant floretes a nosaltres mateixos, ara. Ens va dir, són dos pallassos units per l'incògnita dels seus cognoms.
Això és un filòsof, eh? Mm.
Sí, també.
I així estem, saps? Al matí de Catalunya Ràdio.
A la peixateria.
Exacte.
Molt bé.
Ja està, ja plego, ja me'n vaig. Ja, ja
sí, sisplau, Jofre, sí, sisplau.
Ho deixarem aquí.
Ara, ets un ferm alumne, d'en Maiol, eh?
Vull dir, perdó, perdó.
No, 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 perdó, clar, t'equivoquis.
Ui, el que
acabes de dir... El mestre és el Jofre. El mestre és el...
Acabes de dir que les canes compten.
Ara, ara. El mestre és el Jofre, però el Maiol millora, progressa adequadament.
Disculpa'm.
És el deixeble.
Deixeble. Sòcrates i Plató.
Digues, Soriguera.
No, no, disculpeu-me per aquest error. Disculpeu-me per aquest error de percepció.
Tu, escolta'm, això que has dit, hi ha 1.500 persones ja han col·lapsat.
Sí, 1.450, sí, però sí, sí.
Això és
en 24 hores, sí, sí, estem molt contents. Hauríem de fer un segon col·legi.
Ara dir, perquè fem doplet a
la
tarda.
Jo crec que l'equip supercontent amb la idea, de que puguis fer un segon bolo. Sí, sí, ara aplaudiments a la planta
vindrà,
de dalt.
Vindrà tothom, segur, vindrà el Búnker, els del que no surti d'aquí, l'Albert Tom, vosaltres dos també vindreu. La Judit Mascó, el Joel Díaz, el Màrius Serra, els tertulians del dimecres, els realitzadors de Catalunya Ràdio, el musical el dia de la Marmota, els amics de les Arts, Blaumut, Dorian, Gina Estasso, de Maris Alabert,
Francesc Mauri. Som els que actuem, no?
Sí.
Vull dir, de públic no hi haurà gent, perquè tothom
està... Exacte, clar. No, i a més, ens acompanyaran 1.450 persones oients que ens desitjarem amb ells el bon Nadal.
Bravo.
Que bé, tu.
Molt bé, molta il·lusió.
Que bonic.
Serà molt bonic, ja ho veuràs.
Que bonic.
Xuriguera i Faixedes, bon dimecres.
Bon dimecres a tothom.
Adéu-siau. Adéu. Jofre
Xumbar.
Anava a fer una broma, però no la faré. Jofre Xumbar, Gemma Calvet, Pere Rossinyol i Agnès Marquès, gràcies per acompanyar-nos.
Adéu.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Ho són les decisions preses per un porter i dos dels seus defenses. I la resposta era... Unilaterals. Les decisions unilaterals són les no consensuades. I si llegim un, el número 1, que és el del porter, i laterals... Veurem que és cosa d'un porter i dos defenses laterals. Només 208 dels 1.022 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 18 punts per a la Copa. Guanya el pack de la lletera de Campllong, Antoni Oms Grau. I avui també ens heu dit arbitràries, trilaterals o compartides.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Pare, què vol dir fugaç?
Doncs que dura molt poc.
Exacte, com els descomptes fugaços en joguines de marques Estrella, d'Hipercor i el Corte Inglés.
Els dies 2, 3 i 4 de desembre, un 20% de descompte directe amb joguines de les marques Nerf, Scalestric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil...
Recorda-te'n, un 20% de descompte directe en joguines de les millors marques a Hipercor i el Corte Inglés.
Aprofita-ho, que és fugaç.
A la botiga, a la web i l'app.
Benvolguda energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull «A Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol».
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya. Let it snow, let
it snow, let it snow. Dijous 5 de desembre tornem a Corbera.
La tarda de Catalunya Ràdio en directe des del Passebre Vivent de Corbera de Llobregat.
A l'Establia hi tindrem els carquinyolis habituals, amb Malcom Otero, la Marta Pontnou, l'Estel Soler, en Biel Duran i en Godai García. Voleu venir a veure el programa en directe des del Passebre? Envieu un correu a latarda@catradio.cat. Important, amb noms, cognoms i telèfon. Entrades limitades, així que no facis tard.
Aquest dijous, la tarda de Catalunya Ràdio, en directe des del Passebre Vivent de Corbera de Llobregat, de 4 a 7 de la tarda, amb Elisenda Carot.
Amb la col·laboració de l'associació Passebre Vivent Amics de Corbera.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Sobre todo, cuando me escuchas, me haces
bien. Cuando me impulsas.
Y cuando me haces reír.
La inclusió de les persones amb discapacitat ens fa millors a tots. Grup Social 11. La inclusió és imparable.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Si jo pogués complir un desig ara.
Ara.
Coses que necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Uau, Joan, si portes ulleres noves.
Són d'Òptica 2000. M'hi vaig fer la revisió visual gratuïta i vaig aprofitar el 50% en ulleres graduades.
De veritat?
Sí, i a més ja tinc els regals de Nadal. Ulleres de sol per tothom. Ara tenen uns preus boníssims.
Doncs me n'hi vaig per aprofitar-los.
Els trobaràs al Corte Inglés i a les millors ubicacions. Demana cita a òptica2000.com.
A Clarel sabem que hi ha regals i regals. M'encanta. Aquest Nadal tu regales bellesa i benestar i nosaltres et regalem l'embolcall sostenible. A més, emporta't 25 euros en una reserva d'hotel per la teva compra. Clarel, l'art de regalar. Millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 30 de novembre fins al 7 de gener.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili. Posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 10:21. Antoni Bassas, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com estàs?
Molt bé.
La setmana?
Sí, sí.
Ara faràs pont o no?
Pont?
Bueno, pont. Aquest, bueno, no és pont. És aquests dies de festa. Vull dir, treballaràs? No, faràs festa.
Bueno. No pensis, perquè no, perquè dissabte haig de publicar un article que hauré d'escriure divendres, per tant, sí.
Bueno, per tant, no serà. Serà un cap de setmana una mica més...
Home, serà un cap de setmana més llarg, més llarg, que això sí. Però sempre... Nosaltres sempre estem amb un racó del cervell treballant, no?
Sí, ara ho parlàvem, de fet. Bé, avui al matí de Catalunya Ràdio amb l'Antoni Bassas ens preguntarem si el sector de l'automòbil està en crisi ara que els treballadors de Volkswagen fan vaga contra els plans de tancament de plantes a Alemanya. Comencem anant cap a Berlín. Oriol Serra, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui és el tercer dia de vaga a les plantes de Volkswagen, no?
Doncs sí, és aquest tercer dia de vaga intermitent. Són dues hores d'aturades per cada torn i de moment s'estan seguint doncs, amb molta intensitat per part de 100.000 dels 120.000 treballadors que Volkswagen té en aquest país. Són unes vagues que aniran a pitjor. De fet, ara mateix un acostament entre l'empresa i els treballadors sembla molt difícil. Penseu que la setmana que ve, a principis de setmana, hi ha la quarta ronda de negociacions salarials i no hi ha cap senyal, com dèiem, d'acostament. Per tant, segurament el 2025 Volkswagen doncs, el començarà amb vagues a les seves plantes alemanyes. Penseu que hi ha en joc 10.000 llocs de treball que podrien ser eliminats el 2025. L'eliminació del conveni salarial, que seria una qüestió històrica a Volkswagen, i, evidentment, l'amenaça del tancament de plantes en territori alemany. Avui, justament, ara mateix, hi ha el ministre federal de Treball, Hubertus Heil, del Partit Socialdemòcrata, passejant-se per la planta de Volkswagen a Wolfsburg, i ho fa doncs, coincidint amb una assemblea del comitè d'empresa, i també ara a les 11 doncs, se sentirà una protesta sorollosa, en diuen, amb l'encesa de tots els despertadors dels mòbils dels treballadors de Wolfsburg.
I això fins... És a dir, Oriol, el que estàs explicant és que realment està passant... És a dir, la indústria alemanya està passant per molt mals moments, més enllà de Volkswagen, no? És a dir, que,
sí.
Que això anirà per llarg.
Sí, sí, de fet, hi ha moltíssimes empreses que estan anunciant plans de retallades. Pensa que moltes empreses subministradores de components, en aquest cas de l'automòbil, per exemple, Bosch, Continental, ja han anunciat aquestes retallades molt, molt concretes, molt més que no pas les de Volkswagen. Es produiran entre l'any vinent i el 2027. Per tant, mals auguris. Evidentment, les circumstàncies globals, la caiguda de les exportacions alemanyes també afecten moltíssim en aquest aspecte. Alemanya sempre ha estat doncs, un líder, un país líder en exportacions i això doncs, ho està notant moltíssim.
Doncs gràcies, Oriol Serra, des de Berlín. Fins aviat.
Adéu, bon dia.
Ara en parlem amb Antoni Bassas i també amb l'expert en motor que ens acompanya, el periodista Josep Lluís Merlos. Què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora, què tal?
Has de preocupar aquesta crisi o no?
Sí, 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 perquè o sigui, la crisi de moment s'ha manifestat a Volkswagen. I per què es produeix? Per la caiguda de vendes d'automòbils, sobretot. Però és que aquesta caiguda de vendes no afecta només aquesta marca, afecta a totes les altres. Això tindrà ara un efecte que per simpatia esclatarà també a BMW, a Mercedes, a Audi, tot això tindrà la seva rèplica immediata.
Per tant, afecta la feina de moltíssima gent.
De moltíssima gent. L'Oriol ara parlava de 10.000 llocs de treball, segurament seran molts, molts més. Estem parlant que Volkswagen només a Alemanya té 9 fàbriques, i d'aquestes 9 diuen que en podrien tancar 3. Amb la qual cosa estem parlant, i són fàbriques que no són petites, precisament. Són fàbriques d'altíssima tecnologia i que donen feina a moltíssima gent, a banda, com bé explicava l'Oriol, de tota aquesta indústria col·lateral, no? Si pensem, per exemple, en Martorell, en la fàbrica de Seat, no hem de pensar només en la Seat, hem de pensar en totes les diferents indústries de subministrament de complements de l'automòbil que hi ha justament al voltant, en aquesta mena de Silicon Valley que es produeix, Silicon Valley de la Seat, que hi ha instal·lat aquí a Martorell.
Ahir l'economista Salai Martín ens deia això.
Jo no diria que és una crisi econòmica puntual a Alemanya, sinó que és un problema greu. Jo crec que Alemanya té un problema greu i es pot encomanar a la resta d'Europa perquè els problemes d'Alemanya són similars a la resta d'Europa.
És a dir, que quan Alemanya es torna d'Antoni, Europa ja té la grip.
Sí, aquesta és una veritat de fa moltes dècades i ara és perfectament aplicable per a les relacions comercials entre Espanya i Alemanya, per exemple, no? La dependència que tenim del mercat alemany, tota la qüestió vinculada al turisme, és a dir, l'economia alemanya sustenta Europa. És clar, si falla això, imagina't com estem els altres que no anem tan buiants. I és especialment preocupant si tenim, perquè dius, bueno, és que esclar, és que aquest és un sector que no hi havia hagut inversió tecnològica, que s'estava quedant endarrerint, no? Era pel que expliques tu, Josep Lluís, és punter. Bueno, per tant, estem davant de canvis de paradigma, de problemes econòmics interns d'una determinada economia, però que sens dubte aniran fent petites explosions més enllà del sector de l'automòbil en general a l'economia europea. És a dir, és un altre factor d'incertesa, és un altre moment delicat per a Europa, sí.
Clar, aquí hi ha un altre element, que és la competència xinesa, que està rebentant segurament aquest model, no?
I en el cas d'Alemanya, per exemple, el creixement de les vendes dels cotxes xinesos ha estat espectacular. Concretament, aquest passat mes de novembre, els cotxes xinesos, només els cotxes xinesos, han augmentat les seves vendes en un 10% a un mercat tan competit com és l'alemany, un mercat que ve d'una fortíssima davallada. Per què s'ha produït aquesta davallada? Aquesta davallada va començar abans de l'estiu, perquè el govern alemany, precisament per això que deia l'Antoni, per aquesta crisi general de l'economia del país, va decidir retirar les subvencions per la compra de vehicles sostenibles. I això es va traduir immediatament en una caiguda del mercat dels elèctrics radical. Ara s'han vist obligats a tornar a donar aquestes ajudes, perquè, clar, això és el peix que es mossega la cua. Si no donen aquestes ajudes, no es compren cotxes elèctrics i, per tant, les empreses, la majoria alemanyes, vinculades a la indústria de l'automoció, entren en crisi com aquesta que ens ha anunciat Volkswagen.
Sí, ja està.
Perdona un moment, Antoni, sí, sí. Només una dada. Volkswagen, fa 6 anys aproximadament, va iniciar una estratègia que es deia el camí al zero, que era el camí a les zero emissions. Perquè això és una idea. Volkswagen, pensant en aquesta electrificació que hauria de venir el 2030, ha invertit ni més ni menys que 30.000 milions d'euros. La xifra és bèstia, eh? 30.000 milions d'euros. i no està funcionant, això. Les vendes no responen, perdona.
No, no. A més, el problema afegit d'aquesta crisi que ja està aquí és que estem parlant de companyies de bandera. Perquè què és Volkswagen, sinó Alemanya mateixa, no? Recordo aquell anunci que deia fiable, segur, alemany, no? I jo vaig viure una cosa relativament semblant l'any 2009 als Estats Units. La primera crònica que vaig enviar com a corresponsal va ser el dia que Obama, el país més capitalista del món, va decidir salvar amb diner públic Ford i General Motors. Detroit estava absolutament enfonsat. S'havia acabat. Bueno, van haver de salvar-ho, ho han salvat, però això ja et donava una idea de com havien canviat els pesos i mesures del món, com Xina s'havia convertit en una exportadora tremenda, la potència del cotxe japonès, i en aquell moment se'n van adonar que la majoria de cotxes americans ja no eren fabricats a Amèrica o de marques americanes, sinó que venien de fora. I que, per exemple, Toyota tenia uns preus imbatibles i que feia la competència, i sí, tu vas pels carrers a una ciutat com Washington i la majoria de cotxes que veus no són americans.
Però això està caducant, eh? O sigui, el cotxe japonès també ha perdut la batalla respecte
al
cotxe xinès.
Perquè és més barat. Al final és una qüestió de...
Sí, és un tema d'economia d'escala.
Sí, és a dir, la gent compra un cotxe que és més barat. Tu
evidentment.
Diràs.
Sí, i ara, a més, no únicament...
Lògicament, diguéssim.
Sí, però és que ara no únicament són més barats, sinó que també són bons. Que és el dubte que teníem fa uns anys, m'entens? Jo, escolta, estic provant cotxes cada setmana i t'he de dir que la majoria dels cotxes xinesos que estic provant no són bons, són molt bons. I molta gent diu, són lletjos.
No estàs ajudant a canviar això, eh?
No, però aquesta és la realitat, Ricard.
Sí.
Aquesta és la realitat.
No, ja.
És a dir, ens han passat la mà per la cara, ens han avançat per l'esquerra.
I ja no són tan lletjos.
No són tan lletjos. Per què? No, és que eren,
no, és veritat.
Eren lletjos de nassos.
Eren molt lletjos.
I horteres. Sí. Els acabats de dintre eren cutres.
Sí.
Ara no, però sabeu per què? BYD, per exemple, que és la marca xinesa que ara està de moda, que entre altres coses fabrica les bateries de Tesla. Les bateries del cotxe americà les fa un xinès, la marca BYD. Veieu molts autobusos elèctrics BYD per Barcelona, precisament, perquè és una corporació enorme que hem descobert aquí fa 4 dies, però que ja tenia una llarga trajectòria. Doncs bé, BYD, per què fa cotxes que ara agraden al mercat europeu? Què ha fet? Ha agafat un alemany, que era el cap de disseny d'Audi, i a cop de talonari l'ha fitxat. I per això ara ens agraden els cotxes xinesos. Per què? Perquè estan fets al gust del mercat mundial, no únicament al gust del mercat xinès.
I els cotxes elèctrics per què són encara tan cars?
Perquè la tecnologia per fabricar-los és cara. La tecnologia és cara i perquè, a més, el cost de les bateries continua sent altíssim. Pensa que amb un cotxe...
Però això a Catalunya o a
tot el món?
Tot el món.
En un cotxe elèctric, el cost de la bateria supera el 40% del cost. Per tant, aquí és on rau el problema del cotxe elèctric. La tecnologia en la que està basada la bateria actual és una tecnologia caríssima. A part que serà una tecnologia que aviat quedarà obsoleta. Actualment la majoria de les bateries són de ion liti, les reserves mundials de liti s'estan acabant perquè procedeixen de llocs molt concrets, i clar, hi ha un moment que això no és la bota de Sant Ferriol, hi ha un moment que s'acaba aquesta extracció d'aquests materials. Què han fet els xinesos? Han evolucionat, han seguit investigant i han descobert materials nous que també serveixen per fer bateries i que, a més, els tenen a la Xina. I, per tant, no únicament controlen els preus, la distribució mundial, la tecnologia elèctrica, sinó que també controlen l'origen de les matèries primeres necessàries per fer aquestes bateries.
T'imagines que això va anar al revés, no? O sigui, van dir, què tenim a la Xina que puguem fer servir per construir bateries? I farem servir això. No, jo dels cotxes elèctrics faig l'enquesta papus habitual, que és preguntar als taxistes, quan entro en un... Normalment és un Tesla, i pregunto si estan contents. I el 100% em diu que sí. Que els hi surten els números.
Estic d'acord.
Que estan contents. Naturalment s'ho carreguen a la nit a casa, però que, vaja, que comparat amb la despesa que feien amb taxis amb benzina, doncs que els hi surt molt a compte, que estan còmodes i que estan bé. El propietari privat ja depèn. Ja depèn. Ja m'he trobat amb més d'un que ha començat a... No podré arribar, no, és que no, aquí no hi ha per recarregar, és que no sé... O sigui, quan han de fer un viatge una mica...
Que el taxista ho té més controlat, no?, perquè sí, sap clar. Els punts i sap no, que arriba a casa i que...
I la utilització que fa el taxista del cotxe elèctric és la utilització correcta del cotxe elèctric.
És la pensat així.
És un ús urbà.
Sí, 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 sí. T'ho diuen tot. Sí, sí, no, jo puc sortir al matí i puc fer tranquil·lament 8-10 hores que no m'ho acabo. Però si tinc algun dubte, doncs a la nit ho torno a carregar. O sigui, per alguns usos sembla que molt bé, per d'altres, pues que si falten punts o arribo i el punt de càrrega està fet malbé o no està prou
o no
ben mantingut...
Està 4 de cada 10 punts de càrrega no funcionen a l'estat en aquests
doncs,
moments.
Ja està.
Vaig parlar amb un taxista no fa gaire, que anava amb un Tesla elèctric i també li vaig fer la pregunta.
Ara ho faré a partir d'ara. Sí,
no, jo ho faig sempre.
De bateries de cotxes i de tot.
Sí,
d'economia, escolti, com va?
Ah, no, això sí que ho faig, parlo
turistes,
de tot.
Els creueristes, no sé
perdona, què. Perdona, el Puyal ens va ensenyar...
La Copa Amèrica, sí, sí. No,
el Puyal ens va ensenyar que quan anàvem a fer un partit del Barça fora, sempre havíem de preguntar-li al taxista què, com pinta el partit d'esta tarda, és veritat o no?
Perquè et donava la sensació de l'ambient, de
seguir... Ah, home, un termòmetre fantàstic, no?
Com van les coses? Avui he tingut una conversa sobre bancs, per exemple, molt interessant.
Veus?
Sí. Hauries de fer una
bancs o criptomonedes?
No, de les estafes aquestes.
Ah, bueno, això el taxista, eh? Sí, estava al dia, eh?
Home, sí, que estava al dia i no sé què.
Doncs això, el taxista aquest, li dic, escolti, com li va el cotxe? Diu, bé, molt bé, estic molt content. Diu, pensi que... I dic, però i l'autonomia que li dona per tot el dia? Diu, que si em dona per tot el dia? Diu, escolti, jo he vistos els preus de Barcelona, he marxat a viure a Calafell. Dic, escolti, i ve i torna cada dia de Calafell? Diu, sí, i vinc amb el cotxe elèctric i en tinc. Escolti, això és una gran notícia, això que m'està explicant. Diu, és més. Diu, escolti, vostè gasta molta energia per anar i tornar de Calafell. Diu, sí, però sap què passa? Jo l'electricitat la compro amb una marca concreta, que no diré, que em fa una bonificació per la compra conjunta de l'electricitat de casa meva i del gas. Diu, i aleshores això em surt tan barata l'electricitat per carregar el meu taxi, que fa que surti guanyant diners a pesar de fer el desplaçament de Calafell a Barcelona. I a partir d'aquí em va fer una crítica del transport públic i ja us podeu imaginar.
Bueno, clar, conclusió, tot s'ha viure a Calafell.
Aquesta seria una bona. El sector Berta, per això, està en un moment que diu que realment la gent no sap què fer, quin cotxe s'ha de comprar.
Clar, està en un moment, ara ho explicàvem, no? En aquest moment d'impàs cap a l'electrificació, ens expliquen tant fabricants com concessionaris que s'estan trobant cada vegada més clients que els pregunten què és el millor. M'haig de comprar un cotxe de combustió, un elèctric, un híbrid, què és el que haig de fer? No? Ens explica el mateix director comercial d'Aquadis AR Motos, que és Àngel Jimeno.
El programa actual ens ofereix recomanar els vehicles 100% elèctrics. És un ventall molt més ampli pels clients. Models com l'UV3 ofereixen una autonomia suficientment important per trajectes diaris i pels viatges llargs. Una recàrrega més ràpida, tanmateix per tots aquests clients, que hi ha molts encara, que no tenen la càrrega a casa seva, jo els aconsello també els models híbrids. Per exemple, models com el Kia Sportage híbrid o el Kia Sorento són ideals per a aquells clients que volen reduir emissions i consums i no dependre exclusivament d'una recàrrega elèctrica.
Ara bé, el sector alerta que Espanya encara té un ritme d'electrificació que és molt més baix que la resta dels països d'Europa i per això demanen ajudes, sobretot per part de l'administració.
Tindria que ajudar sobretot als fabricants, també als concessionaris i sobretot al client, que és fi al cap, és la persona que decideix comprar el cotxe. La por que hi ha avui en dia no és la capacitat que donen aquests cotxes, sinó el tema de recàrrega. I tindrien que posar més carregadors a tota la geografia catalana.
I sou partidaris que els governs donin més ajudes en la situació que estem explicant, Antoni?
Home, jo sí, esclar. Hi ha uns objectius que són bàsics, eh? La descarbonització, la lluita contra el canvi climàtic, doncs posats a ajudar determinats segments de la societat que estan molt connectats amb objectius globals, em semblaria un ús adequat del diner públic.
Jo crec que els fabricants d'automòbils, els que siguin, són... com a eines del sistema capitalista, són yonquis del diner. I, evidentment, necessiten diner per mantenir tota aquesta maquinària. Però després què passa? Que els governs, què han fet? Els governs els hi han donat la metadona. Els hi han donat la metadona i els hi han retirat de cop i volta. Com? Què és la metadona? La metadona són totes aquestes ajudes que els xinesos donaven o donen als seus fabricants. Aquí, doncs, les ajudes que donen els plans Moves, els plans Prevert, les ajudes a la compra, però resulta que ara els hi volen retirar de cop i volta la metadona. I quan a un yonqui li retires la metadona de cop i volta, això és un problema. I com li volen retirar la metadona? Doncs perquè ara començaran a aplicar les sancions que van dir que aplicarien i que per això hi ha tota aquesta situació de crisi, perquè les marques, els fabricants, no estan preparats per pagar aquestes sancions. A què corresponen aquestes sancions? En el seu moment, la Unió Europea va dir: analitzem la seva gamma de cotxes de la marca X. Vostè, a la suma de tots els models de la seva marca X, no pot passar de tants grams de CO2 d'emissió. Això és incomplible. Aleshores, és per aquest motiu que ara els fabricants, per exemple, estan potenciant la venda de cotxes híbrids. Si analitzem en el mes de novembre com han anat les vendes als cotxes híbrids, veurem que, sobretot els no endollables, han pujat. Per què? Doncs perquè els fabricants han abaratit preus dels cotxes híbrids no endollables, perquè estan fent promoció per vendre el màxim número de cotxes híbrids no endollables abans d'acabar l'any, perquè això els permetrà complir mínimament amb aquesta quota de màximes emissions de CO2 i, per tant, minimitzar l'impacte de les sancions. Però en aquests moments és un contrasentit, que per una banda els governs donguin ajudes als fabricants i que per una altra els vulguin multar precisament per fer això, sí. Quan els que han fet les coses bé són els fabricants d'automòbils. Sí. Ells han invertit en ISD, en investigació, en tecnologia, el que us deia, 30.000 milions d'euros ha invertit Volkswagen en l'electrificació de la seva gamma. I després van i els hi foten l'estarracada d'aquesta multa pel CO2. Això és un contrasentit.
Sí, les mesures d'ajuda no poden ser les úniques, perquè les companyies, a més s'acostumen, ja ho donen per descomptat. Fabrico això i amb les ajudes que tindré podré rebaixar el preu, el que sigui. Evidentment, si volem també descarbonitzar, hem de potenciar el transport públic. Hem de tenir uns serveis de rodalies eficient, de manera que...
Sempre quan tingui qualitat.
El taxista de Calafell haurà de venir amb el taxi, però els altres de Calafell que puguin venir tranquil·lament amb un transport públic.
De les coses, perquè molta gent també no pot tenir un cotxe. Llavors, per tant...
Per això dic.
Però és que el paradigma ha canviat. És que potser ara no cal tenir cotxe. O sigui, el tema és que no tothom ha de tenir cotxe. El que és una bestiesa és el de famílies amb 2, 3 i 4 cotxes. Això, el paradigma de la mobilitat ha canviat. Ha canviat absolutament. I, per tant, si canvia el paradigma de la mobilitat, el paradigma de la indústria de l'automòbil també ha de canviar. Potser la indústria de l'automòbil ja no es pot permetre aquestes gigafactories. Parlava l'Oriol de la fàbrica de Wolfsburg. Hauríeu de veure-ho. Hauríeu de veure-la. A Wolfsburg és una localitat... No. És una fàbrica que té una localitat al voltant. Perquè és més important i té més volum de negoci la pròpia fàbrica que el poble en conjunt, evidentment. Aleshores, el concepte de la fàbrica d'automòbil ha de canviar, també. El concepte de distribució de l'automòbil ha de canviar. El concepte d'utilització de l'automòbil ha de canviar. Ja no és només comprar un cotxe, és utilitzar el cotxe quan el necessitem.
I a partir d'aquí... A quin us volem fer d'aquest cotxe?
I a partir d'aquí sabrem si necessitem un cotxe de benzina, un cotxe elèctric, un híbrid endollable, un híbrid no endollable, o potser un dièsel. O potser un dièsel necessitarem. I, per tant,
segons... Depèn d'on vivim, de si podem...
Clar, sobretot perquè... Ja estic d'acord amb la promoció del transport públic que fa l'Antoni. Si anés amb moto no la faria, però... La promoció del transport públic que fa l'Antoni és lícita, però la promoció del transport públic ha de començar per la qualitat. Ha de ser un transport eficient.
El nostre país és bastant irregular, però tens un transport públic de primeríssima qualitat. Per exemple, la ciutat de Barcelona, metro i autobús, és de, jo crec, d'una gran eficiència i de molta qualitat.
Millor que el de Rodalia, segur.
Millor que el de Washington, segur, ja t'ho dic ara, per exemple, i de modernització, de freqüència de pas, etc.
Molt pitjor que el de Madrid, també. Les Rodalies de Madrid són fantàstiques.
Bueno, per exemple, però en canvi amb Rodalies no estem bé, bueno, etcètera. És a dir, depèn una miqueta, això va per barris, no? Però és que em sembla obligat, perquè si, com tu dius, el paradigma de la mobilitat ha canviat, hem de posar-hi un nou component, un nou factor en aquest paradigma. I per tant, allà on hi havia cotxe privat, què hi ha d'haver? No tornarem a anar a peu, no?
No, està clar, està clar. Però potser no necessitem el cotxe. La vida útil d'un cotxe. Hi ha un estudi que diu que un cotxe es passa el 80% del temps de la seva vida aturat. Digue-li al garatge, digue-li al carrer, digue-li el que vulguis, aturat. Aleshores, realment necessitem tots tenir sempre un cotxe a la nostra disposició? Ara hi ha moltes maneres d'accedir a la mobilitat, moltes. Fins i tot a la mobilitat privada. Per tant, potser hem de tenir en compte que la compra d'un cotxe és el segon gran esforç de l'economia de qualsevol família, després de la compra de l'habitatge, si el trobes.
Antoni Bassa, Josep Lluís Merlos, moltíssimes gràcies per acompanyar-vos.
Vosaltres.
Una pausa i ara tornem.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
El D-Hub presenta la nova exposició 100 objectes d'IKEA que ens hagués agradat tenir a Vinson. Un diàleg entre el disseny escandinau i el disseny mediterrani i un homenatge a l'emblemàtica botiga barcelonina. Fins al 23 de febrer el disseny cap a la plaça de les Glòries. Ajuntament de Barcelona.
Benvolguda energia. Recordes els estius en els quals dèiem «Mare meva, que algú obri una finestra!» Doncs avui hem entès que és millor fer tots els possibles per no deixar-te escapar.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la gana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900-111-300 o a fundacionvicenteferrer.org.
Per fi hem quadrat les agendes i tots els amics farem un tiberi nadalenc. En Carles, com sempre, explica amb batalletes. I en Dani tocant la pandereta amb esperit nadalenc. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Tomàs? 400.000 euros?
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Només avui i demà, a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés, et retornem totes les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria en xecs màgics. Totes! Si compres 10 euros, et retornem 10 euros en xecs màgics. Si en compres 100, te'n retornem 100. I així en totes les teves compres.
Només avui i demà, xecs màgics a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
012. La millor resposta.
Has vist la Vial? Des que es va fer de cultura jove, no para mai per casa.
Si tens entre 18 i 30 anys, aprofita els avantatges de Cultura Jove, el programa que t'obre les portes a tota mena de propostes culturals arreu del territori. Teatre, dansa, circ, concerts, festivals... Entra a culturajove.cat i registra-t'hi per començar a gaudir amb els teus amics d'allò que t'agradi més al millor preu.
Com que el Vial aquest vespre torna a tenir teatre, què et sembla si nosaltres anem al cine?
012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Una carta del Mickey dels 5 segons, plena de paraules, petons i ganes de jugar. La descobriràs al llibre La carta viatgera, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Quina història personal ha marcat el teu any? Perquè la teva història també ens la sentim nostra, la volem conèixer. Què fa que el 2024 hagi estat especial per tu? Explica'ns-ho en un correu a lamevahistoria@3cat.cat o deixa'ns una nota de veu al 678-002-959. Tens de temps fins al 5 de desembre. Si la teva és una de les tres històries escollides, li explicaràs personalment a l'Elisenda Carot, al Roger Escapa o al Manel Elias. Participa-hi! Et volem sentir!
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Toni García Ramon, bon dia.
Què tal, bon dia.
I Mariola Cubells, bon dia.
Bon dia.
Avui a distància,
bueno, Toni,
tots dos,
per favor,
eh?
En Miami, Toni García Ramon.
Sí.
Com és
sí.
A veure,
algú,
què fas ahir,
va? Algú havia de venir i he estat jo.
Què fas ahir?
Pues estic a la fila d'art.
Ui, però tu, si t'escoltem així...
Una fila d'art molt important.
Sí, et sentim robotitzat.
Sí. Molt robotitzat?
Sí. És el que té Miami, bastant, és el que té Miami.
Bastant robotitzat.
Ricard,
sí, ja.
Menys mal que jo estic a Espanya.
Que sona malament, no?
Menys mal que jo estic a Espanya.
Clar, és que Espanya, escolta, sona tot fantàstic.
Els països catalans, sí, senyor.
La fibra va aquí, escolta'm. Fineta.
Sí, bueno, sí. Companys, com esteu?
Estem bé.
A veure, vaig a començar jo, ¿vale?
Sí,
Ricard,
sí.
Tenim una notícia que és trista.
Notícia, trista.
Per moltes raons, sí. Perquè sabeu que esta setmana ha eixit una denúncia, bueno, una acusació contra Gervasio de Fer, el gimnasta olímpic, que ha sigut acusat d'abús sexual quan estava al centre d'alt rendiment ja fa molts anys.
que una ex gimnasta, diguem, l'ha denunciat i assegura que hi ha dos casos més. Elles asseguren que les va violar. Val? Mm. Bé, això és una tragèdia, evidentment, però la part televisiva és que A3Media, que tenia preparada una sèrie que es diu El Gran Salto sobre Gervasio de Fer, que estava realment molt...
Molt bé, bueno, sí. Molt ben feta.
No, bueno, estava ben feta, però sobretot és que estava, havia sigut feta amb el consens de Gervasio de Fer. És a dir, era una sèrie sobre ell, sobre el seu passat més fosc relacionat amb les drogues, i se l'ha tingut que menjar, de moment, A3Media. La pregunta que jo vull fer-vos, Ricard, tu que eres un estadista, i Toni, tu també, què ha de passar perquè la sèrie es puga tornar a emetre? O emetre? Uf.
Hòstia, és una pregunta, eh? Se'm robotitzat encara?
Sí, se't sent robotitzat. Sí. Sí, sí.
Ricard,
no, és, jo crec que és molt complicat, això. És a dir, si ara l'emets ara...
Ara no es pot emetre.
Bueno, podria, però, és a dir, el però. Que podria passar... És que clar, no ho sé. No ho sé. No t'ho sé respondre, hauria de pensar
claro,
bastant.
És que aquest és el problema, que no tenim resposta. Per quina raó? Perquè passe el que passe, és a dir, això ara no es pot demostrar. El delicte ha prescrit, el suposat delicte ha prescrit, llavors no es podrà dir mai, a no ser que ell isca, que no va fer-ho, i diga, sí, efectivament, jo ho vaig fer, va passar això, llavors ja està. El tema està... matat. És a dir, sí, eres un abusador sexual i vas cometre este delicte. Però això no passarà i elles tampoc denunciaran perquè el que han considerat és que com que no hi ha recorregut en la denúncia no val la pena, no mereix la pena presentar res més enllà d'una acusació pública que suposa que ha tingut que veure el fet de que elles han sí. vist que de sobte tenia una sèrie, etcètera, etcètera. Llavors, clar, la sèrie no
sí,
es pot emetre
ser que
de cap manera.
Que mai es pugui emetre aquesta sèrie.
Claro! Esta és la història. Llavors, la pregunta també, clar, és un tema molt complex.
Però House of Cards seria, no?, el cas més així que...
Clar, és... però, exacte, però House of Cards ja estava en antena, és a dir, el que varen fer és després no posar-lo a d'ell, clar.
Bueno, però van editar, és l'última temporada, no?
Exacte, la van editar.
La van editar, el van com matar a la sèrie, el personatge
exactament,
de ficció...
Exactament, per a evitar...
Que després que ell... Kevin Spacey va guanyar el judici.
Sí, ahí vaig. Però n'hi ha un judici. Així no n'hi haurà judici.
Ja.
No n'hi haurà una explicació, no n'hi haurà una... I llavors, clar, estem penant també, per... ell està penant per una cosa que no podrà demostrar mai i la sèrie se l'han de menjar i bueno, ens estem carregant també la presumpció
d'innocència. No? Clar.
Llavors és molt complicat, jo crec que és la primera vegada que passa algo així, és a dir, perquè sí que han hagut...
Perquè si ho haguessin bueno, a més...
Hombre, si ho haguessin emès sabent això, mal. Si ho haguessin emès sense saber això, ara el que farien, pues a lo millor seria retirar-la, però la sèrie ja estaria i almenys ja està amortitzada. El problema és que tu te l'has de menjar sense emetre-la. Jo no crec que la sèrie es puga emetre.
Clar, però si ella ha dit alguna cosa d'això? No
ella ha dit, sí, ella ha dit que no sabia res de la història, la conversa amb El País, que és qui li va cridar, diu que ell no sabia res d'esta història, que era la primera notícia que tenia, que no mai li havia, que no sabia de què estava parlant i que no, vamos, que no. De fet, la decisió de retirar la sèrie va ser pràcticament en el moment, no? En el, perquè estava prevista per a un dia concret, és que tenien tota la campanya feta.
Clar, però la decisió és, de moment no la matem, és a dir, pilota amunt, com si diguéssim.
De moment no la emetem, però clar...
Ara no podem, amb tot això no podem emetre-la, però clar,
no
igual
d'aquí ja
3 anys...
És que d'aquí 3 anys
la situació
ja no
és una altra cosa.
Ja no té cap sentit. I jo vaig estar en Donosti amb la presentació, clar, estava allí Òscar Casas, que és l'actor que l'interpreta, i estava allí el propi Gervasi defensant la sèrie, no? I Gervasi, no, Gervasio, no?
Sí.
No és català, no?
Jo el vaig entrevistar a Col·lapse fa un any i pico, sí, sí.
Clar, i ell, a més, en la sèrie conta tota la seva foscor mental.
Sí, no,
també,
no, va ser addicte,
tota
i sí, sí.
Baixada als inferns, no? Llavors, bueno, això tenim, Ricard,
sí, Toni. Sí, Toni, a veure, què?
Toni, no sé.
Ei, escolta, em sentiu bé ara?
Ara millor, ara millor.
Millor, sí.
Com ho veus, tu?
Molt bé.
Tu què dius?
No, jo... No, bueno... No he pogut escoltar el que dèieu per dificultats tècniques, però el que vull dir és que, òbviament, em sembla correcte que no s'estreni la via. És clar. Que, clar, estem parlant de fets molt greus.
Claro.
Llavors, hi ha molts casos, però vull recordar un obvi, que era, han fet menys greus que aquests, que són els de Louis C.K., quan s'han cancel·lat dos sèries, una pel·li i tres shows. per un munt immens de diners amb fets menys greus, perquè aquí estem parlant de violació. Clar, a més d'una menor.
Cap, però aquí el tema seria, és a dir, ara, que aquesta sèrie ha costat uns diners.
Sí, sí.
Per tant,
ja sí. se la menja, Antena 3 se la menja.
Clar, se la menja o reclama alguna cosa?
No, aquí va reclamar. No reclama ningú, no pot reclamar a ningú. És a dir, és que esa és la moda, no pot reclamar a ningú.
El que sí que potser pot fer és fer un capítol a part explicant aquest capítol, per exemple.
Sí, el que passa és que...
Segurament que el marxo de fer-lo li semblaria gairebé això, eh?
Exacte.
Bueno, però si a canvi, és a dir, igual potser és una manera, renuncies tu als control d'aquesta sèrie.
No, a veure si...
De la manera, Ricard...
Digues, Toni.
No, perdoneu, és que això amb Harvey Weinstein va passar que el Miramax va vendre moltes de les seves pel·lis a tercers, i aquests tercers van poder estrenar les pel·lis perquè no estaven lligats contractualment al senyor aquest que estava acusat de mil coses. Clar, llavors, clar. Això seria una solució. Que en Tefes fes producte empaquetat i després li ven que para un plus i digués, no, jo no tinc res que veure amb la Gervasio ja, perquè això s'ha venut a tercers. Però això és una solució que es podria fer, que és una solució feta amb les bombes de Kanye West. Saps què vull dir? Ja. Si al final busca una solució que et permeti estrenar.
Sí, eso sí. Pero yo creo que la imatge, es a dir, a tres media sí el que está cuidant és la seva imatge, ¿no? I la seva imatge estaria atacada ara mateix si estrenara una cosa...
Però tu, Mariola, si fos directiva d'Antena 3... I
per supòs que no l'emetria.
Ja, però imagina que hi ha un casc, no?, que surt uns casos, i el presentador et diu, escolta, jo no tinc res a veure amb això, jo vull seguir treballant. Tu el trauries de pantalla.
Sí, sí. És que ara mateix...
Però no el faries fora.
No, jo el trauria de pantalla...
I quan s'hagués resolt ja parlaríem del futur.
Ja parlaríem. Però és que ara mateix no pots fer una altra cosa.
Sí,
jo
sí.
És aixina, sí, però... no hi ha més. Sí, digues.
Sí, el problema és que el delicte està prescrit, no diuen?
Sí,
claro, sí. I entonces llavors, demostrarà clar, mai, Toni. El problema és
que... Què pots...
No pots. És impossible, és a dir, ara mateix tu has d'estar al costat de la víctima i com una cadena de televisió més encara. És a dir, no estem parlant de posicions personals. Nosaltres podríem fer fins i tot el que vulguerem, però si tu estàs al capdavant d'una cadena, me dona el mateix que siga pública que privada, tu ara mateix no pots deixar de costat. Hem canviat, o sigui, és de veres que s'ha canviat de bando, no? Llavors, això és aixina i a mi em sembla bé perquè s'ha de respectar això. Jo estic convençuda de que una dona que ara tindrà 40 anys, companys, que tindrà 40 anys, esa xica... que va patir això, estic convençuda de que el que li ha portat a fer l'acusació pública és dir, bueno, a mi este tío em va partir la vida durant una època, no sé quan, llarga de la meva vida, no? I ara resulta que i ara passarà la història que ha tret un llibre, ara la sèrie ja ha dit, no, mira, basta, o sea, basta, tu no vas a passar com un heroi en esta vida quan a mi me vares fer lo que em vares fer, no? Llavors, jo crec que això és evident que has d'entendre a la víctima, no? Clar, la gent ara està carregant evidentment contra esta xica, ¿por qué no denuncias lo de sempre, no? Bueno, pues no denuncia, pues perquè no vol denunciar.
Oi, perquè si està prescrit, no hi ha recorregut.
Claro, exactament, què vas a fer? Dir ara i sí, i dir sí, sóc jo, no és lo mateix que lo de Rejón, que hi ha una denúncia que... No, que
també perdoneu-me, també us diré que prescriu una violació, em sembla bé, si això no ho diré, prescriure aquí.
Ja, però...
Això s'està treballant políticament perquè això canvia, claro. S'està canviant.
Sí, però estem parlant del 90...
Si la llei és la llei. No és igual, vull dir, això no hauria de prescriure. De tota manera,
estic completament
crec que si tu ara estrenes... Si ara estrenes la sèrie, t'estàs arriscant a una... Ja no una pèrdua de confiança de la gent que et veu, sinó un escàndol majúscul, perquè més, diuen que hi ha dos casos més, no? Clar, imagina't, estàs allà mateix la sèrie... I contínuament van sortint coses. És que, clar, és matar-te, bàsicament.
És matar-te, exactament. I Òscar Casas no ha dit res, clar, ningú li ha preguntat tampoc.
Què vols que digui?
Què va haver dit?
No, dirà, mira, escolta, he treballat i he cobrat, sap greu que no pugui ensenyar el meu treball artístic, però vaja...
No, i a més, sabeu què passa? Que se varen fer superamics. O sigui, tenien un bon rotllo total, van tindre ahir una espècie com de connivencia absoluta, se notava en la presentació, però a més és que els que estaven en el tant el director com l'equip contaven que havia sigut un amor incondicional des del primer moment. Gervasi va estar en tot el rodatge, és a dir, bueno, en fi.
Ara, què passa amb els sèries d'addiccions? Perquè ara estan de moda, no?
Sí, exacte. Bueno, a mi em sembla bé, perquè es te posen... És curiós, perquè tu pots contar molt bé que has sigut un drogadicte, no?, i que has tingut una addicció molt forta i que això t'ha portat a fer coses dolentes, però, clar, mai contes... per exemple, en esta sèrie concreta, clar, seria una cosa diferent si la sèrie haguera passat només per la seva història esportiva i ja està, no? Però si tu vas a contar una sèrie sobre los bajos fondos de la teua vida i no parles d'això, que és lo més fosc, clar, no pot ser, no? Llavors, tot el món pot parlar de les seues addiccions, però ningú diu soc un delinqüent sexual, clar. És que, encara que ets prescrit, clar, ningú ho diu, ningú...
No, no, és que, clar, sí, sí.
Ningú diu soc un abusador...
Que més perdona, Mariola, tampoc tens possibilitat de que t'exoneri un jurat o un jutge. Llavors, clar, el problema és que aquesta taca la tindràs d'aquí un any, d'aquí dos i d'aquí cinc, amb la qual cosa jo veig molt negre que la sèrie s'arribi a estrenar mai.
Jo també.
No, per això et dic que és molt difícil d'imaginar que la sèrie es pugui emetre, en aquest cas concret, diguéssim. Eh? Si hi hagués una denúncia i després hi hagués la possibilitat que ell surt, és una altra història, és un altre escenari.
Però
igualment tampoc passaria, perquè House of Cards, com dèiem, no va haver-hi cap tipus de reparació en aquest sentit.
Però jo el que tinc clar és que aquestes dones han fet això perquè és deberes.
Ja, ja, no, evidentment.
Perquè quina raó pots tindre, tu,
Ho hem de deixar aquí. Mariola Cubells, Toni García Ramon, gràcies. Fins la setmana que ve.